Avui, com ja hem comentat en el començament del programa, tenim present la Marató de TV3. És igual que sigui un altre mitjà de comunicació. A mi, sincerament, m'és igual. És una bona causa. S'organitza un cop l'any. Mobilitzen a moltíssimes persones. De fet, les tenen mobilitzades des de fa molts mesos. I com que aquest any la Marató va sobre el càncer, doncs han convidat per participar-hi Salvador Massip. Què tal, Salvador?
Hola, què tal, com esteu?
Què tal? Que bé que ens puguem veure.
Sí, oi?
Home, i tant. Escolta'm, sempre estàs allà a Leicester i quan ve, jo sempre aprofito i dic, vine a l'estudi que així ens veiem. Bé, ja sabeu que el Salvador és doctor en genètica molecular, va treballar a Nova York fent recerca sobre el càncer. Ara m'explicava, tot just abans de començar, que la seva tesi doctoral, que va tenir a veure amb el càncer, la va poder fer gràcies a una altra marató,
sí,
que va recollir fons per la investigació.
El 94, em sembla que era. El projecte que estava ficat jo, no era el càncer, de fet, era abans que em posés a treballar al càncer.
Ah, era abans del càncer.
Era la síndrome de Down. Estava investigant una cosa a nivell genètic de com s'expressaven diferents uns gens de la síndrome de Down. I era el 94 i vam aconseguir doncs, diners pel projecte. El meu sou venia d'una fundació privada, però els diners per investigar van venir de la Marató. O sigui, jo sóc un exemple de que la Marató funciona.
Però és que, perdona, clar, exactament,
funciona.
És que realment els diners que es recullen en una jornada solidària com la d'avui, que són molts, perquè afortunadament els catalans, jo crec que s'ha demostrat any rere any que malgrat la crisi, quan hi ha una causa que val la pena, la gent posa els calés, encara que siguin 30 euros, 20 euros, escolta'm, trucant iaies, que escolti'm, jo puc posar 15 euros, doncs això ja és benvingut.
I tant, i tant.
I per tant, això demostra que tots aquests diners serveixen per fer coses, per investigar, per avançar en el món de la ciència.
Sí, sí, no, és un d'aquests diners que a vegades dius, dones diners i no saps on van a parar, no? En aquest cas és molt clar, sí, sí, van a parar els científics catalans, que ens permeten doncs, avançar en ciència i, a més, doncs, mantenir la ciència viva. En el meu cas, doncs, em va permetre fer un doctorat i
és el
primer pas de la meva carrera científica, no? Per tant, jo li agraeixo molt a la Marató i crec que la gent, el que dius tu, ni que sigui un euro, és una cosa que s'ha de donar avui.
Avui t'entrevistaran a la Marató perquè, com ja sabran els oients més fidels del Via Lliure, has publicat ara fa poc un llibre, a la darrera secció van parlar sobre això, que es titula Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por d'ara llibres. De veritat que és un llibre que val molt, molt, molt la pena. Val la pena que la gent s'ho compri perquè descobrirà moltes coses sobre la malaltia. I avui el que farem és tornar a parlar del càncer, perquè aquest és un tema que no s'esgota.
Sí, sí, hi ha novetats cada setmana i, de fet, aquesta setmana hi ha hagut un parell de coses de l'últim cop que vam parlar i hi ha hagut un parell de coses interessants que crec que val la pena comentar.
Doncs vinga, entrem a matèria. A veure, per on vols començar? Perquè l'últim dia vam parlar de moltes coses.
Sí,
no sé a què ens vols explicar que quedi pendent.
Des de llavors hi ha hagut van publicat les estadístiques, les últimes estadístiques sobre el càncer a Catalunya, no? Que això no ho teníem aquestes dades l'últim cop. I ja havíem parlat, no?, de que el càncer, ja ho sabem tots, una malaltia molt freqüent. Ara sembla que diuen, la Generalitat diu que les dades que té és que una de cada tres dones i un de cada dos homes tindran càncer en un moment o altre de la seva vida. És un número molt elevat,
Perdona, espanta molt,
Espanta molt,
un
efectivament.
Un de cada dos homes, o sigui, la meitat dels homes que ens estan escoltant és que ho dius així, realment impacta.
Oi que sí? Ara ve la segona
poden
part.
Poden patir un càncer o el patiran, o sigui, això...
Exacte, el patiran, molt possiblement el patiran, sí.
Molt possiblement el patiran, i una de cada tres dones.
Això ha d'anar sempre, jo crec, amb la segona part de l'equació, diguéssim, que és que cada cop estem millorant molt la supervivència del càncer. Això està augmentant, ha augmentat un 10% els últims anys, en 40 anys s'ha doblat, o sigui, estem parlant que ja està, avui en dia, el que diem sempre, gairebé la meitat de càncer es poden curar. Per tant, això és una dada que ens ha de permetre ser molt més positius que no només quedar-nos amb el fet de l'estadístic que el càncer és molt cada cop més habitual.
Ara, per poder curar els càncers, una de les claus és descobrir-lo temps.
I aquest és molt important, això hem de participar-hi tots amb això, No és només els metges que hem de descobrir nous sistemes, sinó que vosaltres, tothom, el que ens està escoltant, tots els la gent del carrer, ha d'anar al metge a fer-se revisions periòdiques. Hi ha molts càncers que sabem que es poden curar bé si s'agafen a temps, com pot ser els més freqüents, el de mama, el de colon, si s'enganxen a temps hi ha una supervivència molt bona. I ara ja cada cop tenim millors maneres de detectar el càncer, i ara una de les coses que volia comentar avui és una notícia nova de fa un parell de setmanes, que hi ha una sèrie científics que estan desenvolupant un sistema per detectar l'ADN de les cèl·lules canceroses en sang. Això és molt bo, perquè, clar, nosaltres hi ha molts càncers que no sabem com detectar-los. Per exemple, hi ha càncers com el de pàncreas, que s'amaguen molt i fins que no estan molt avançats no donen senyals. Però tots els càncers, que totes les cèl·lules canceroses que hi ha en un tumor, es moren i es trenquen i els restos d'aquestes cèl·lules van a parar a la sang. Però, clar, són tan petits, tan minúsculs, que mai no hem pogut detectar.
Però es moren, si eren invencibles. No te'n recordes que els vam presentar com uns superherois?
Sí, és veritat, sí, però n'hi ha un percentatge que es moren. O sigui,
n'hi ha una quantitat que mor.
Sí, en un tumor sempre hi ha un número de cèl·lules que creix i viu, sobreviu, i un percentatge que va morint, que va trencant-se.
I aquests queden, les restes queden...
Les restes s'eliminen com totes les altres per la sang, però clar, estem parlant d'unes quantes cèl·lules que queden restes molt petites. Mai hem tingut cap eina que ens ha permès medir això.
Però
estem arribant a un punt que som capaços d'agafar totes les cèl·lules, un grup de cèl·lules que hi ha a la sang i restes de cèl·lules, posar-les en una màquina i llegir les seqüències, és a dir, llegir l'ADN de totes les cèl·lules que hi havia circulant en aquell moment, o trossets de cèl·lules, o restes de cèl·lules. I aquestes màquines s'estan tornant ja tan específiques que podem inclús detectar un trosset d'ADN d'una cèl·lula mutada. És fantàstic, sí, això és increïble. Estem parlant d'un tema, en aquests moments aquesta tècnica, tardes unes setmanes a fer-les i costa uns quants milers de dòlars.
O sigui,
no és factible encara.
No, però que si us continuï investigant per aquí potser es democratitza d'aquí uns anys i baixen els preus, m'entens?
Els avanços que es fan a nivell de tècniques de seqüenciació, des del genoma humà fa 10 anys que vam aconseguir seqüenciar-lo tot, avui en dia cada cop es fa més ràpid i ens queda poc realment per fer que això sigui barat i assequible.
Tu treballes al Regne Unit, recordem-ho, a la Universitat de Leicester, i de fet el Regne Unit han anunciat aquesta setmana que començaran una prova amb 100.000 malalts de càncer.
Sí.
Són molts diners, això, eh?
Sí, mira, però això és un exemple d'un govern que està invertint diners en lloc
de... Això és el que s'ha de fer.
En lloc de que fan els nostres governs que retallen investigació, aquests estan invertint 100 milions de lliures en aquest programa pilot, que és una barreja d'investigació i aplicació tècnica a la clínica a la vegada. No?
I què faran?
Seguint una mica el que dèiem abans de la seqüenciació de les tècniques aquestes per llegir l'ADN, el que fan no és com a prevenció, sinó intentar seqüenciar tot el genoma sencer, o sigui, tots els gens d'una persona, per veure com això permetrà escollir el millor tractament que han de rebre. És a dir, en funció dels gens que tinguis tu, escolliran un fàrmac o un altre. És el que es diu la medicina personalitzada, no? N'hem sentit parlar molt de medicina personalitzada, que seria aquesta forma nova de medicina que veurem al segle XXI, sobretot, de no donar el mateix fàrmac a tothom, no? Perquè tothom reacciona diferent als fàrmacs, no?
Escolta'm, estem parlant de notícies d'aquests últims dies relacionades amb el càncer, i va haver-hi una aquesta setmana que a nosaltres ens va cridar molt l'atenció. S'ha publicat en una revista molt prestigiosa, que és The Lancet. No estem parlant de qualsevol publicació, eh? Vull dir, The Lancet és una revista seriosa.
Sí, sí.
I el titular que vàrem llegir a La Vanguardia, que no ens ho creiem, és que ens sobta molt, és que actualment mor més gent per obesitat que per desnutrició.
És realment un resultat sorprenent. Jo tampoc no m'ho pensava, perquè a més sempre tenim la idea, doncs, que evidentment a Àfrica i a Àsia hi ha llocs on la mort sobretot infantil per desnutrició és molt elevada.
Home, ahir vam parlar amb la UNICEF, perquè el grup Godó està col·laborant amb una campanya per recollir fons per tractar la desnutrició d'aquests infants. I ens comentava el responsable de la UNICEF a Catalunya que moren cada dia 19.000 nens de desnutrició. Vols dir que moren més d'obesitat?
Bé, jo em refiro d'aquesta gent, si ho han publicat a l'Lancet, a més, els resultats han de ser fiables. Clar, hem de pensar que l'obesitat influeix en molts nivells, no? El càncer, per exemple, és un d'ells que moltes vegades no hi pensem, no? Quan parlem d'obesitat, tothom pensa, clar, els problemes del cor, de circulació, però hi ha un gran nombre de càncers, es creu que potser fins a un terç de càncers podrien estar relacionats amb l'obesitat. Si hi fiquem tots aquests números a dintre, parlant, com estem dient fins ara, de que el càncer és tan freqüent i cada cop més freqüent, podria ser que sumessin suficient com per comparar-se almenys.
Però l'obesitat és causa, o sigui, és causa claríssima de càncer?
Té una relació...
Una obesa, sí?
Té una relació estadística. O sigui, no és una relació com la del tabac, per exemple. Sí, el tabac causa el càncer perquè hi ha unes substàncies químiques que causen càncer, no? L'obesitat s'ha vist, doncs, que hi ha una sèrie de factors que incrementen molt les possibilitats de patir càncer. Per exemple, en el greix es fabriquen hormones. Una de les funcions de les cèl·lules del greix és fabricar estrògens. Els estrògens influeixen molt en els càncers de les dones, com són el de mama o el d'úter o el d'ovari. No? Llavors es creu, doncs, que això, que l'obesitat pot tenir un impacte en tots aquests càncers femenins.
Clar, clar. I després una altra notícia molt curiosa que ens has portat. S'ha tractat a una nena, no sé si és una nena, no?
Uh-huh.
Una nena que tenia leucèmia amb un tractament experimental, però que ha donat molt bons resultats i que és curiosíssim, és molt interessant el que han fet amb ella.
Sí, mira, és curiós això, el que diem que la ciència avança tan ràpid, d'una setmana per l'altra canvia. Això, estava parlant quan feia el llibre, parlava d'aquesta tècnica experimental que és agafar, és una lesioteràpia immune contra el càncer, perquè intenta utilitzar el nostre propi sistema immunitari per atacar el càncer, no? I el que fan és treure les pròpies cèl·lules, les pròpies cèl·lules del nostre sistema immunitari, les cèl·lules blanques, que diguéssim, de la sang.
Però treus una mostra.
Treus una mostra, treus unes quantes, agafes unes quantes, les portes al laboratori i les manipules genèticament. I llavors el que estàs fent és intentar convertir-les en supercèl·lules, en activar-les més encara. I després, un cop estan ja preparades i són més fortes, diguéssim, les tornes a injectar. El que fas és donar-los, diguéssim, informació perquè vagin a atacar les cèl·lules canceroses.
I ha funcionat.
Això fins ara era una mica a nivell teòric, no? S'havien fet alguns experiments, amb animals funcionava, i aquest és, potser crec que és el primer cas en el qual s'ha vist, doncs, que sembla que es pugui haver curat una leucèmia, que són els càncers més freqüents amb nens, ensenyant, diguéssim, entrenant les pròpies cèl·lules del sistema immunitari a destruir les cèl·lules dolentes. És fantàstic, sí.
Doncs és una molt bona notícia per arribar a aquestes, a aquests resultats fantàstics, cal invertir diners.
Exacte, necessitem diners, exacte.
Efectivament, es necessiten diners. Per tant, avui, escolteu, durant el dia d'avui, ja sigui ara mentre escolteu el Via Lliure o una miqueta més endavant, quan vulgueu, però val la pena que poseu TV3, val la pena que us mireu una estona de la gala i val la pena que participeu en aquesta bona causa, que és recollir fons per la investigació sobre el càncer.
Són diners ben invertits, aquests,
sí,
crec que són ben invertits.
Sí, jo considero que sí. Que
compreu el llibre, compreu el disc, doneu diners, feu el que faci falta, perquè això ens va bé a tots.
Anem al rànquing de notícies científiques. Vinga, som-hi.
Número 5. S'ha aprovat la primera vacuna contra la grip estacional que es generarà en cultius cel·lulars.
A veure, ja es pot comprar aquesta vacuna?
Segurament per la següent temporada és possible que estigui a punt. Està començant a fabricar, potser tardarà un parell de temporades. Porten, de fet, des del 2007 ja s'havia aprovat a Europa i ha sigut ara als Estats Units que han dit que endavant, i ara és quan ja s'ha posat d'acord.
Però quina diferència hi ha amb les vacunes que hi ha fins ara contra la grip?
Ara, potser els que escolteu el programa ja potser recordareu que fa temps vam parlar de com es fan les vacunes de la grip, i s'usen ous de gallina per fer això. S'injecten els virus dels ous i els ous allà es multipliquen, no? Clar, és un sistema molt arcaic i molt rupestre de multiplicar el virus, i depèn doncs també de que hi hagi prou ous, és lent i complicat. I ara la idea és això, és fer-ho, saltar-se totes aquestes passes, no? Agafar un cultiu celular, és a dir, agafar cèl·lules amb un plat de cultiu, amb un plat de plàstic, i fer que fabriquin el virus. I això és cosa que fa molt temps que s'està parlant, però fins ara no s'ha donat la llum verda per poder tirar endavant.
I ara què? Ja, aleshores ja ho tenen, eh?
Esperem que sí. Això el que ens permetrà, doncs, és un dels problemes que tenim cada any amb la grip, és que no tinguem prou vacuna per tothom. La grip estacional normalment no hi ha problema perquè es preveu en temps. Problemes és quan passen coses com la pandèmia de la grip del 2009, per exemple,
sí,
que tots corrien perquè no, tothom deia no hi haurà prou vacunes, no hi ha prou vacunes. Després en van sobrar moltíssimes.
Després, exactament, recordem el que va passar, que va ser un desastre.
Va sobrar un munt.
I es van gastar molts diners
amb això. Però pensa que si algun dia tenim alguna crisi d'aquestes de la grip, que realment necessitem vacunes ràpides perquè el virus és molt agressiu, com podria ser l'H5N1 a vegades que es parla, amb els sistemes actuals no arribaríem a temps. O sigui, ens quedaríem sense vacunes una gran part de la població.
Gràcies a això,
Gràcies a això, en principi, crec que podríem passar a anar un pas endavant i ser molt més ràpid i més efectiu.
La fabricarà Novartis?
Novartis, sí.
I es dirà Flucelvax.
Sí.
En principi, a partir del proper any ja es podrà comprar.
Número 4. Baixen el nombre d'infectats per VIH i les víctimes de la sida.
Molt bona notícia.
Aquesta és bona notícia, sí, perquè això, la sida segueix sent un problema molt important de salut, sobretot a països en desenvolupament, i ara sembla que les dades comencen a ser una mica bones, no? L'any passat, amb les dades dels últims 10 anys, es creu que hi ha hagut un 20% menys d'infectats, o sigui, s'està reduint. El problema segueix sent...
A tot el món, eh? Això són dades globals, sí, que recordem que els països, especialment a l'Àfrica, és un drama enorme,
sí,
el tema de la sida.
És una malaltia que no, ni molt menys està vençuda i de seguir segueix sent preocupant, no? Segueix havent-hi 2,5 milions d'infeccions noves arreu del món a l'any, que és un número molt elevat. Però ara estem veient, doncs, per exemple, que la gent que té la sida, per exemple, en països africans, ara hi ha 20 vegades més afectats que poden tenir accés als fàrmacs, que era un dels problemes que hi havia, no? Que aquí a casa nostra potser no és tan difícil aconseguir els fàrmacs, però en països en desenvolupament, doncs, era un dels problemes que...
Està molt bé aquest tipus de notícies, perquè sempre tenim la sensació que tot va de mal en pitjor,
sí, no?
Sobretot amb aquesta crisi tan bèstia, però... Escolta, milloren coses al planeta.
I tant,
afortunadament, sí. Hi ha coses que van anar millor.
Home, diuen que en els últims 7 anys s'ha reduït la mortalitat a la meitat per sida. Llavors, la combinació aquesta d'això de tenir més fàrmacs i menys infectants, doncs és realment una bona notícia.
Número 3. Els porcs fan pujar la pressió.
Però què vol dir això?
És bo,
això, que els porcs fan pujar... Però vols dir el porc, quan mengem porc?
No, de fet, quan olorem els porcs.
Olorar porc fa pujar la pressió?
Sí, bueno, això és el que diuen uns científics dels Estats Units, sí.
És curiosíssim.
Ha fet una anàlisi molt, molt divertida. Sí, el que feien, creien que la mala olor podia... que fan els porcs, que és degut sobretot al sulfit d'hidrogen, que és la substància que emana dels excrements dels porcs, podia afectar la pressió arterial. I el que feien, doncs, és els veïns d'on hi havia les porqueres aquestes, doncs, els feien seure al porxo de casa seva 10 minuts cada dia i mesuraven...
I vinga, a olorar,
que respirar fort.
Molt agradable.
Llavors també valoraven quina pudor feia, no? Que deien si feia molta pudor, poc pudor, i a veure com això es comparava, doncs, amb la pressió arterial d'aquell dia. I hem vist que sí, doncs, que com més pudor se sent, vol dir que més sulfit d'hidrogen hi ha a l'atmosfera, més puja la pressió visió de la gent que viu a prop.
Però i només amb els excrements de porcs? O sigui, els excrements de les vaques no tenen sulfit d'hidrogen?
És una bona pregunta i hauríem de fer un estudi ara de començar a parlar de les,
clar,
les vaques.
Jo em pregunto.
Això ho van fer a North Carolina, que és un estat doncs, que tenen més porcs que persones, que es fan molt, viuen molt de del producte dels porcs, i llavors vam pensar doncs, que el porc era l'animal
sí,
perfecte per això.
Són porcs, no? Directament. Sí. Són uns porcs a North Carolina. Doncs molt interessant. Sí. L'explicació no la saben, per això.
Ah, no s'ha de veure ara.
Només
quina...
ha constatat que passa això.
A saber quin efecte pot tenir això, clar, en el cos.
Número 2. Han nascut els primers micos amb tres pares.
A veure, tu què vols? Passar-nos aquí, però... De pasta de moniato, com tres pares?
A veure, de fet, tècnicament són dues mares i un pare, per sumat són tres pares, no?
Però com pot ser això?
A veure, tots sabem, no?, doncs que calen dos pares per tenir un mico.
Fins aquí arribem.
Rebem les persones i els animals, els mamífers en aquest cas, rebem doncs la meitat dels gens venen de la mare, la meitat venen del pare,
sí?
No? I la barreja dels dos ADNs fa la nova persona, no? En aquest cas, el que s'ha fet, doncs, és agafar... els espermatozous normal del pare, cap problema, i de la mare el que s'ha fet és agafar un òvul, treure-li el nucli, que és on hi ha la informació genètica,
sí?
L'ADN, i posar-hi el nucli d'un altre òvul. És a dir, en aquesta barreja...
L'important és el nucli.
Sí, el nucli és la part més important, és on hi ha l'ADN, però en la resta de la cèl·lula hi ha unes coses que es diuen mitocòndries, que són, diguéssim, els motors de les cèl·lules, no? I això l'òvul els passa a la persona, a la nova persona, no? I aquestes mitocòndries tenen dintre una mica d'ADN, tenen el seu propi ADN, tenen uns quants gens. Llavors aquests gens vindrien d'una mare, els gens principals del nucli vindrien d'una altra mare, i a sobre hi afegiríem els gens del pare. Per tant, seria una barreja de tres persones.
Però els gens de la mitocòndria ens afecten.
Sí, sí.
A nivell de...
Sí.
El desenvolupament dels òrgans?
Sí. Aquests gens tenen informació sobre les proteïnes que la mitocòndria necessita per funcionar. I la mitocòndria les trobem a totes les cèl·lules. Són els motors que porten l'energia a les cèl·lules. Per tant, en funció de com siguin aquests gens, podem tenir millors o pitjors mitocòndries i afectar-nos a la nostra fisiologia en general. Això s'ha fet amb micos, eh? Estem parlant amb micos. Però s'ha de dir que les primeres passes d'aquest procés, això de treure el nucli d'un ou, ficar-lo a un altre,
sí?
I barrejar-lo amb l'espermatozou i veure què passa, ja s'ha fet amb humans. O sigui, es veu que ja es pot fer. Això es podria fer amb humans. Per què serveix, a part de jugar amb els gens amunt i avall. Hi ha una sèrie de malalties que els determinen les mitocòndries, no? I s'hereden. Malalties hereditàries rares que s'hereden per mitocòndries defectuoses. Això, en aquest cas, que una dona tingués aquest problema...
Podries evitar-ho.
Podries agafar el nucli del seu òvul, posar-lo en un òvul d'una dona sana i estaríem tot arreglat. Èticament és molt complicat, això, clar, perquè ara tens tres pares, seria una mica complex.
Sí, però escolta'm, jo ho trobo molt interessant. Acabem amb l'última, atenció.
Número 1. La diarrea es pot tractar... amb excrements.
Això és una guarrada, però en tota regla, a més, però què és això?
Efectivament, és una autèntica guarrada de tractament. Però escolta, diuen que funciona, tu.
Perquè
no és ben bé tan dolent com sembla, no? Això se'n diu teràpia fecal, no? Com el seu nom indica, està basat doncs, en els excrements. Doncs. Això, si heu escoltat el programa, heu seguit el programa, ja n'hem parlat altres vegades, del fet doncs, que en el nostre intestí tenim una sèrie de bacteris bons que
sí.
Ens ajuden a moltes coses, a processar el menjar i a protegir-nos contra els bacteris dolents, no? Quan hi ha una diarrea, moltes vegades el que passa és doncs, que es desequilibra aquest contingut de bacteris al nostre intestí i n'hi ha més de dolents que de bons. Llavors, clar, una cosa molt lògica que tothom ha pensat des de fa temps és que podríem tractar diarrees o infeccions intestinals
amb els bacteris bons,
que podrien així expulsar, diguéssim, els dolents, clar. D'on te'ls treus els bacteris bons? Doncs del lloc on hi ha més són els excrements de les persones sanes, evidentment.
Però a veure, un moment, menges un tros de caca? O sigui, és això? Com va?
Seria un tractament una mica bèstia, això. No sé si la gent voldria fer-lo.
S'ha de fer com una extracció,
sí.
M'imagino, no?
A veure, de moment ho hem provat, això era a nivell teòric, ja fa temps que se'n parlava, ara ho hem provat amb animals de laboratori, amb ratolins concretament, i el que feien doncs, era agafant els excrements d'un ratolí sa, els filtraven i els injectaven directament a l'estómac amb una cànula, o sigui, no te'ls havies de menjar, o sigui, anaven directament amb un tub directe fins a l'estómac. I això hem vist doncs, que aquests, els animals aquests malalts que els havien infectat prèviament amb un bacteri d'aquests que provoca diarrees agressives, doncs...
Pobrets meus, Primer la bactèria, després la cànula, després ara tinc els excrements...
Bueno, però escolta, si això serveix per trobar un tractament...
Sí, és important que les diarrees... causa morts,
sí, més, exacte, i estem parlant...
Causa morts als països pobres.
Estem parlant sobretot d'aquestes diarrees d'hospital, que són per bacteris resistents, que no hi ha manera de treure's de sobre, que els antibiòtics no poden amb elles,
I tant.
I que poden, com tu dius, a més amb malalts que estan ja afectats per altres coses, que sobreenganxa una diarrea tan terrible, estaria bé doncs, poder-ho controlar.
No, i que pensa que hi ha, per exemple, els gossos, de vegades quan van fluixos de sals minerals i això, mengen excrements, es fan aquestes guarrinongades... que tenen...
Són savis, has vist?
Que són els instints, perquè diuen aquí hi ha minerals i coses, doncs mira, seria una mica més o menys el mateix, sí, però més net.
Pensa que la situació és tan desesperada que hi ha alguns hospitals als Estats Units, de fet, que ja han començat a provar-ho, això, abans inclús de tenir tots els resultats,
no,
de
és un tema seriós,
filtrar els excrements i començar a donar-los als malalts que no poden, no reaccionen als antibiòtics.
Salvador Massip, com sempre, superinteressant i fins la propera.
Moltes gràcies, que vagi bé, adéu.